Doncs si som dimarts i són quasi dos quarts de dues, és moment de plaça. A la plaça de la ràdio, que havia de ser la tertúlia política local d'aquesta emissora. Pere Escat, sigues molt benvingut, ben retrobat a la tertúlia.
Moltes gràcies, igualment.
Et trobàvem a faltar.
Sí, jo també us trobava a faltar, però bueno, ens ficam a estudiar, llavors ens canvien els horaris coincideixen i no es pot fer res. Però bueno, ara ja hem plegat, ja hem passat el projecte avui mateix, que hem tingut una horeta de passar els projectes i aviam què diuen. Si ho hem fet bé i hem escoltat lo suficient.
Segur que sí. Segur que sí. Mira, la gent ens ho demanava, eh? Què passa? Què passa amb en Pere? Què passa amb el PSC? Que no volen venir, que els hi fa vergonya.
No, que jo ja no m'escap.
Jo intentava dir-los, no, home, en Pere va atabalat, li han canviat rutines i em va prometre que sí. Ja s'incorporaria de seguida que pogués.
Bàsicament, sempre intento fer algun curs de, bueno, per anar evolucionant amb el camp al qual treballo i llavors altres anys doncs, no venia el mateix horaris. Uh-huh. Que es feia la tertúlia, aquest any ha coincidit, bueno, com que era un curs suficientment curt, ens el podem tornar a incorporar.
Va, doncs.
I moltes ganes que en tenia.
Per això avui donem el privilegi de ser el primer. Calada i enrocada.
Val, les calades, una és l'obertura del Neus Mar, el pròxim 18, és a dir, l'any vinent.
L'estiu,
que trobo que, bueno, a mi quan es va dir el fet de que aquest hotel es havia comprat i que es farien unes reformes i es van donar unes dates, el 19 em queia realment lluny, no?, per la necessitat que tenim d'habitacions i de zones i d'hotels amb una mica doncs molt més gran amb l'àmbit doncs de pernoctacions que tenim a l'escala. Llavors per mi ha sigut una grata notícia doncs, perquè reformant tot el que tenen doncs donaran una viabilitat molt més bona a la part econòmica de l'escala, tindrem molta, bueno, una part d'aquesta gent que volen agafar l'empresa Rosa dels Vents, doncs ja els podrem incorporar en el mercat laboral i trobo que això és, bueno, és d'agrair que hagin fet aquestes dues pautes amb el que és la construcció d'aquest gran hotel i és molt positiu per l'economia escalenca en tots els sentits. Llavors, també una altra que m'ha interessat molt, doncs és perquè vinc d'aquest món i també m'encanta, és la cursa Transpirinaica, que és una cursa que es fa pels Pirineus catalans i que va des de... Bueno, fins ara anava des de Roses fins a Irun i ara aquest any ho fan des de l'escala Irun, Irun-l'escala. Crec que és molt important destacar-ho doncs, perquè també és una prova que internacionalment és molt coneguda. És una prova que tant es fa de muntanya...
Quan es fa això?
El mes de juliol.
En bicicleta.
I te no pots fer d'una... És a dir, d'anar o tornar. Tens les dues opcions. Es fa o bé amb BTT o bé amb bicicleta de carretera, cicloturisme i en unes certes etapes. Llavors, està reconeguda internacionalment. Hi ha molta gent, sobretot nord-americans i canadencs, que la solen fer. D'aquí a l'escala hi ha hagut diverses persones que l'han fet i sempre han quedat molt satisfets. I crec que aquesta prova que arribi a l'escala i de tenir una afluència turística doncs, de lo que realment es porta ara amb el tema turístic, que és la natura, en tots els àmbits, tant sigui senderismes com caminades, com el mar en si, doncs es dona, bueno, una projecció internacional i nacional que és molt bona. I llavors, entrant més en la part social, el nou projecte que s'engega des de l'Ajuntament de l'Escala, l'equip de govern, doncs de poder construir un edifici a nivell social per poder encabir totes les persones doncs, que tinguin unes necessitats. El projecte és molt embrionari, però bueno, tot el fet que sigui entrar en una dinàmica de solventar les problemàtiques de la gent del poble de l'Escala, per molt petita o gran que pugui ser, la trobo molt positiva. I en aquest cas, doncs, la zona de la Closa del Llop, doncs, que ens queden unes parcel·lacions que fins ara hem de l'Ilcassol, que ja hi puguem ubicar-hi un edifici, i que puguem tenir la gent realment que necessita un habitatge de lloguer social amb unes instal·lacions noves i adequades, ho trobo, per la meva part, ho trobo molt positiu.
Uh-huh. Això pel que fa a calades.
Sí.
Enrocada?
Enrocades... Bueno, m'anés d'anar més a l'actualitat nacional, no? L'incertesa que estem vivint aquesta setmana. No? Bueno... És com enrocada perquè sap greu, no? Després d'haver-hi tant de moviments socials, que la gent s'hagi mogut tant, que realment el diumenge passat doncs, tothom va anar a manifestar-se en favor dels empresonats i que...
Dissabte.
I que això tenia que canviar, que a dia d'avui, doncs, quan hi ha les... La dinàmica que seguiran els partits polítics que fins ara anaven conjunts a separar-se i a crear nous partits i que no s'acaba, sembla que és una miqueta, per la meva punt de vista, bueno, deixar estar la ciutadania sola. I crec que la ciutadania ha fet molt per aquest procés i per l'intent de portar aquest procés endavant.
Aquí està dit, Pere, moltes gràcies.
De res.
De seguida obrirem tertúlia. Però escoltem més veus, la d'en Pepe Luis Sánchez, per exemple, avui el tertulià d'Esquerra en aquesta casa. Tot bé, Pepe Luis?
Tot bé, tot bé.
Va, doncs el micro és teu, calada i enrocada.
Bueno, comencem per la calada. Jo la dedico a la Batusquits. La Batuscada, pel seu fill participa i s'ho passen molt bé. I com han vist que està tan bé, que s'ho passen tan bé, han fet una pels nens. I ara cada dijous a les 19:30 a la sala polivalent poden anar a fer assaig i tot. I és una cosa molt important perquè és cultura. És cultura, és fer grup, és fer amistats, és fer unió i s'ho passen bé.
I es més, crema una d'adrenalina, em sembla.
I tant que sí, això de picat és molt bo. Després una altra és per el proper recapte d'aliments que es farà el divendres 1 i el dissabte 2 de desembre. L'any passat vam fer el divendres mitja diada i el dissabte tot el dia. Però aquest any faran els dos dies complets. I hi ha el que vulgui apuntar-se, es pot adreçar, perquè l'any passat almenys ho portava la Ramona Vieia i també la Olga de Serveis Socials. Es farà per torns de 4 hores, o sigui que està programat perquè la gent que sigui accessible perquè ho pugui fer. I també la manifestació de dissabte, perquè va ser una manifestació sense violència. Tothom creu i té esperança. I jo crec que no està tant en si se va junts o es va separats. Sí, hi ha idees que després són comunes. Tampoc l'altre bloc, el PSC, Ciutadans i PP, tampoc van junts, o sigui que cadascú va per les seves sigles, perquè tu, suposo que ell es referia al bloc no del PSC, que no entrava al bloc, podríem dir, independentista, o anti-155, pues va cadascú va una miqueta per la seva banda. Per què? Potser són estratègies. I després hi ha coses en comú, jo crec que podríem anar. Per exemple, el Xiprés no és independentista, segons ell em va dir una vegada, si no s'ha tornat ja.
No, ni independentista ni antiindependentista.
Ell ho trobaria difícil entrar en un grup com la CUP, molt independentista.
No, la CUP volen gent. Jo treballo amb la CUP.
Sí, però sí que, com separats, sí que pots anar junts pel anti-sensi.
Pepe Luis, sí. Concretem, estem a la ronda de calades i enrocades. Va, llavors aquí ja, sí, ja obriríem tertúlia, tot
sí,
plegat.
L'enrocada seria pels presos. Jo, personalment, i a casa sempre hem guarnit la casa, hem posat llums, però aquest any no posarem llums. Perquè mentre hi hagi persones empresonades, presos de consciència, ja no diré polítics, perquè diuen, no, això la llei no contempla. Presos perquè pensen diferent, que no han comès cap delicte i estan empresonats, encara que t'ho vulguin vestir com vulguin, amb una presó que els familiars tenen que fer 700 quilòmetres per anar a veure'ls, això és molt cruel. I també per recordar que ahir va fer 15 anys de los hilillos de plastilina.
Les famoses hilillos.
Los hilillos de plastilina.
15 anys de l'enfonsament de la Prestige.
Sí.
Molt bé, doncs vinga, Pepe Luis, gràcies. Obrirem aquests temes en el torn de debat. Salvador, la veu del PDeCAT en aquesta tertúlia, que l'ha de llerrocada. En tot cas, primer, bon dia, sigues benvingut.
Bon dia.
Perquè avui no hem fet aquella ronda de salutació, hem anat de cara, a barraca.
Bon dia a tothom, doncs.
Endavant.
Bé, he estat fora jo aquesta setmana, però bueno, tinc un parell de coses de calada, la manifestació que hi va haver dissabte a Barcelona, ja en parlarem 5 anys després. Després el plec de Sant Martí, que es va celebrar aquest cap de setmana també a Sant Martí, i el que ha comentat també en Pepe Luis del gran recapte que fa falta, doncs, que no hauria de fer falta, però fa falta perquè persones puguin menjar. I després d'enrocada, doncs, la dels presos. Continua havent-hi presos i jo crec que el que deia en Pepe Luis, hi ha molta gent que ha fet altres coses molt més grosses o més grosses que no pas els que estan ara encara a la presó, i per tant jo crec que una enrocada és prou important, perquè no hauria de ser un país del segle XXI com és Espanya que hi hagi presos d'aquesta classe.
Uh-huh. Vinga, aquí està dit Lluís, tancant la ronda. Sigues benvingut, com anem?
Bé, molt bé, bon dia a tothom.
Què fan els comuns?
Els comuns van fent, no, vull dir, no...
Ja és molt.
Sí, van fent.
Va, calades i enrocades.
La calada és sobre els que fan castanyes, i ja que ha parlat del meu fill, en Pepe Luis, doncs el meu fill també hi col·labora, i, bueno, mira, doncs tota aquesta gent que està estat allà...
Això és escombrar cap a casa.
Sí, sí, avui sí, avui vinc molt suau. Doncs per tota aquesta gent que fa les castanyes i que dona aquesta cosa típica, que l'any passat, i no sé si aquest any també passat, es feien castanyes mentre hi havia gent que es banyava en biquini.
Les primeres setmanes algun que encara...
Es banyava en biquini, però bueno...
Dies, sí.
Per les persones que se'n cuiden de fer les castanyes. Dir-los també que l'última remesa era molt millor que les del principi. Però bueno, això ja ells sabran com fer-ho. Això en quant a la calada. En quant a l'enrocada, doncs, bueno, la meva enrocada és la calada d'en Pere. Jo no vaig sentir ahir l'alcalde en directe, però he sentit avui les notícies i, vaja, em sembla que no anem bé, que no ho entenc.
Amb la qüestió de la construcció del bloc de pisos...
Sí, però abans, com que sempre vaig dir que mentre vingués faria, diria, una llei...
Quina llei toca avui?
Sí, exacte, que no es compleix i que és d'obligat compliment. Avui, com que vaig més suau, diré d'un real decret que no es compleix, però que és opcional. És el Real Decret 2/2004 del 5 de març, que permet apujar l'IBI un 50% en els pisos buits. Això és una cosa que no és obligatòria, però es podria fer, amb la qual cosa, doncs, l'Ajuntament, que són tots, augmentaria molt els ingressos. Això no es fa. Ara anem de seguida amb el que ha dit en Pere. Jo crec que construir avui dia a l'escala, doncs no... Vaja, a mi em posa els pèls de punta. Sobretot construir l'administració pública. El que s'ha de fer és rehabilitar. Tenim quasi 1.000 habitatges buits, que porten anys i anys buits. Aquests habitatges o s'han de comprar, o s'han d'expropiar, o s'han de multar, que hi ha moltes lleis per fer-ho. Jo crec que ara posar-se a construir amb lo que això, que anem per llarg, i per fer lloguer social, és tirar pilotes fora, perquè això, per quant temps hi ha? I cada dia, com fan... Jo sóc un admirador dels adjunts del Vall d'Hebron, però avui, cada dia, hi està gent que està visquent d'una manera il·legal a l'escala, ocupant cases, patint ells de la por i la inseguretat de la il·legalitat i pendint dels seus fills menors d'edat. Després, a mi, això que he sentit a l'alcalde dient allà la closa del llop, ho trobo, vaja... Segur que Sergi, jo conec Sergi de fa molts anys, segur que Sergi, que és la fundació que té contractada, no li han aconsellat. Segur, i no parlo de la noia que està aquí, que treballa aquí, sinó parlo de la mateixa entitat, perquè ells són per rehabilitar, per aprofitar. Estem en decreixement, aquí a l'escala, amb la quantitat de cases i cases buides, i cada vegada n'hi haurà més, cada vegada n'hi haurà més de buides. Voler edificar cases per fer un lloguer social, ho trobo, vaja, és que m'ha sorprès, el Víctor m'ha sorprès. M'ha sorprès no gratament, sinó ingratament, i res més, si voleu, després en parlem.
Després en parlarem, i tant. Aquesta és la primera ronda de clades i enrocades. Avui tenim representats els comuns, PDeCAT, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes. Obrim a partir d'aquí el que és estrictament tertúlia. Podeu afegir-vos-hi des de casa, si voleu, a través del telèfon 972-77-1000 o a través del WhatsApp, missatge de text o missatge de veu al 627-40-53-99. Temes d'habitatge, temes d'hotels, els presos, llistes úniques o no úniques de partit. Qui no us fa més ràbia per engegar?
Bueno, jo entraria a la que és més local, no? Jo crec que la que estàvem ara debatent una miqueta entre en Lluís i jo, perquè jo ho he tret com a calada i en Lluís com a enrocada, jo crec que s'hauria de parlar una miqueta, perquè ara Lluís parlava d'un increment del 50% amb el que és l'IBI. Parlaves d'un 50% de l'increment de l'IBI en els pisos buits. Aquesta gent, la gran majoria, són gent que paguen impostos aquí a l'Escala i, a més, quan es defineixes de buits, amb buits què vols dir?
No, no, està,
que,
està.
Són de lloguer turístic.
Ho he explicat molt. No, lloguer turístic no és un pis buit.
Són de bancs, no són de bancs, perquè estan incrementant un 50% del valor de l'IBI d'aquesta casa.
Si fas una pregunta, pis buit està definit per la llei. Però ho he repetit mil vegades, no ho repetiré. Pis buit no és...
Home, a mi t'agradaria que m'ho repetissis, perquè no...
Pis buit és el que porta dos anys sense un consum de 6 metres cúbics d'aigua o 150 quilowatts a l'any. Això és un pis buit. Dos anys.
I en aquest cas, com que és un pis buit, se li podria administrar aquesta...
Augmentar el 50% l'IBI, perquè la Constitució espanyola, feta després del franquisme, diu que la propietat té de tenir un ús social, si no... ni la Constitució permet o no li agrada que els propietaris no utilitzin les seves propietats. La propietat és per utilitzar-la socialment, no per tenir-la per especular perquè quan d'aquí un temps no sé què ho vendrem. Això ho diu la Constitució espanyola, ho veus tu, amb el seu article corresponent, diu la propietat privada és... estem a favor, però sempre que tingui un ús social. O sigui, no trobo malament jo una persona que tingui 20 pisos de propietat i tots 20 els llogui. No em sembla malament, paga els impostos i ja està. Però la persona que té pisos buits quan les habitatges són per habitar, com diu el seu propi nom, això va contra la Constitució i no hi ha dret de que es faci i es mereixen aquest 50% d'augment de l'IBI.
Aquest 50%, si el manguéssim a qualsevol tipus estàndard d'un pis d'aquí a l'Escala, llavors també hi hauria un augment del lloguer d'aquest pis.
No, estan llogats.
No, si nosaltres incrementéssim l'IBI del 50% en aquest habitatge, el propietari es veuria obligat a posar el preu del lloguer més car anual.
No, però és que no són pisos llogats.
Bueno, però tu has dit
que
l'habitatge social, la closa del llop, com jo ho he determinat com pel meu pensament de bo, tu deies que no, perquè hi havia molt de pisos buits a l'Escala...
No, per mi sembla un... Vaja, un desastre.
Però tu deies que hi havia molt de pisos buits que els que no es llogaven i que eren pisos buits, segons tu, després de dos anys, totalment inhabitats, se'ls hi pot fer un recàrrec d'un 50%. Sí. Si aquesta gent s'agafa, si l'Ajuntament o l'equip de govern, sigui quin sigui, l'actual o el del pròxim que hi hagi, augmentar un 50% aquest percentatge de l'IBI en aquest propietari es veu obligat...
A llogar.
A augmentar el lloguer.
No, augmentar
el lloguer d'aquesta propietat, deixem de ser social.
Això vens.
Deixem de ser social.
Aquí vens, Pere.
Deixem de ser social.
Si ser tu, ja estàs dient que el propietari...
En el moment que el pis es lloga...
Que el propietari del pis buit es paga el lloguer...
En el moment, deixeu-me afegir-hi.
Així de cara a càrrec...
En el moment que el pis es llogui, aquest pis deixa de poder-se-li aplicar aquest recàrrec.
Per què
aquest decret, aquest real decret? Per potenciar que no es tinguin pisos tancats i que els propietaris els posin a lloguer.
Però moltes vegades aquests també tenen una rehabilitació, s'han de posar al dia, molts no tenen la cel·la d'habitabilitat...
Seguim.
Per tot això, el propietari té un temps bastant amplis per poder donar accessibilitat i
més
sortir d'aquests pisos.
Tu m'has donat la raó.
Lluís i Pere. Lluís i Pere, em sembla... Pepe Lluís, tu has entès això que estàvem discutint?
Sí.
Salvador, tu has entès això que estàvem discutint?
Sí.
Vinga, doncs seguim. Tenen veu en Pepe Lluís i en Salvador. Primer, Pepe Lluís.
El primer, el lloguer cobrarien el mateix, zero, perquè no el tenen llogat. Punt. Jo penso que, i ho tinc al cap, però ja em faig gran, no recordo gaire bé, nosaltres, no en aquestes eleccions com a Esquerra, sinó a les anteriors, ja havíem proposat pisos desocupats, buits, dintre de l'Escala, inclús l'Etna va fer plànols de com es podrien rehabilitar per ocupar-los. I estic parlant no d'aquestes eleccions, sinó de les anteriors, és a dir, 6 anys. Com funcionari que he sigut, sé que això de dir faré una cosa és per fer-se la foto. Jo fins que no veixo la piqueta ja i a l'edifici que s'aixeca, no m'ho crec. Conec els polítics, els conec molt bé, o sigui que a mi les promeses aquestes de faré en política no em serveixen fins que no es fan. A més, fer un projecte de pisos sense data que a mi em perdonin, si aquests dies els que no han tingut calefacció no poden esperar, no dies, ni hores.
Salvador.
No, referent a això del projecte aquest, el que diu en Lluís, amb la quantitat de pisos que hi ha buits, els podríem intentar, doncs, i si no, com a mínim, aplicar-los aquest 50%. De moment ja fas una recaptació important, i aquesta recaptació important pot servir per rehabilitar alguna vivenda i comprant alguna, com fan alguns ajuntaments que compren algunes vivendes i després les destinen al lloguer social. De projecte aquí a la Costa del Llop, quants anys fa que està prevista aquella...
Es va haver d'aturar perquè la promotora no hi veia, per tant, no hi veia sortida.
Potser el més fàcil és això o altre que deia en Lluís, vull dir, ja augmentem tots aquests pisos que n'hi ha, diu, més de 1.000 o 1.000.
No arriba a 1.000. Les últimes dades són 900 i pico.
Bueno, doncs 900 i pico, i clar, augmentem això al 50% de l'IBI, i després poder la gent s'espavilarien i poder després sí que els posarien a llogar, i per estalviar-se calés de no pagar el 50%, poder dir, doncs el llogo que amb un preu social, perquè almenys no hagi de pagar aquest 50% de...
Però és totalment incoherent. Vull dir,
si ho fes a preu social, pagaria zero IBI.
Ja, per això, no, però per això, entre el que s'estalvia pagar 50% més, podria fer-ho amb un lloguer social
que pagaria zero.
Canvi de tema. A banda de lo que és la vivenda, hi ha lo que són habitacions d'hotel. I una altra notícia que ha sortit aquí a la palestra, calada d'en Pere, precisament, és el fet que es vagi concretant el calendari, aquí sí que s'hi posen dates, de reobertura de l'hotel Nieves Mar. Havia estat l'hotel per excel·lència de l'Escala, el que té més habitacions, una setantena en tenia, i la nova propietat, aquest grup Rosa dels Vents, diu que l'estiu de l'any vinent, estiu 2018, vol reobrir-lo amb les habitacions que tenia fins ara, remodelades o adequades al temps actual, i mentrestant anirà avançant el projecte d'ampliació, que hauria de tenir una traducció amb una nova ala de construïda per passar de 70 a 200 habitacions. De moment, sembla que l'objectiu és 2018 estiu, pugui reobrir aquest hotel. Paral·lelament a això, jo hi poso més salsa a l'assumpte. Altres temes vinculats amb les instal·lacions hoteleres, que sempre s'ha dit que a l'Escala en tenim bastant dèficit. A l'últim ple hi havia un acord per modificar el pla general a la finca de Justa, darrere, per entendre's, darrere del Lidl, perquè allà s'hi pugui construir un edifici hoteler. Lligat també amb un altre tema d'ara farà un any, a la zona dels militars, la punxa més a tocar de l'avinguda Riells, perquè s'hi pugui construir un hotel. Estem canviant una mica, o s'estan fent passos, considereu que importants, perquè l'Escala vagi aixugant una mica aquest dèficit en habitacions d'hotel? Què en penseu, pros i contres? Vinga.
Ja, jo, amb el tema de Cala Neus, estic completament a favor i acabo de dir-ho, rehabilitar una cosa que ja tenim. Després es rehabilita, es fa servir, i verdaderament, així com hi ha pobles com Lloret de Mar, que s'hauria d'aplicar el que aplicaran ara, gràcies a Déu, a les superfícies comercials, aquí a l'Escala, l'augment de l'IBI, a Lloret haurien d'aplicar els hotels que estan en males condicions, els treballadors malament, perquè en tenen masses. Aquí en fan falta. Després jo estic molt d'acord amb que tampoc vulguem, al tanto, amb cuidado, amb atenció, tampoc vulguem
sense
posar
passar-se.
Aquí sense passar-se, perquè tampoc les coses no pinten com perquè hi hagi un augment de turisme bestial. Però jo crec que sí que fa falta places hoteleres i m'alegro molt de la rehabilitació de Cala Neus.
Jo crec que sí que és important que hi hagi, el que comentava en Lluís i després en Pere, sobre aquesta ampliació de l'hotel de l'Onesmar. L'hotel de l'Onesmar, el que deies tu, Abel, és un hotel de referència, però important a l'Escala, i aquest any passat, al no haver-hi estat, doncs, el bo és que això que parlem ara de futur, doncs que l'any que ve vulguin ja obrir aquesta ala antiga que tenien rehabilitada, i per tant jo crec que és bo això, que hi hagi aquesta ampliació. Amb les altres ofertes que hi pugui haver-hi o les altres propostes que s'han fet dels altres llocs que es pot construir, doncs, veurem en el seu moment, doncs, tot. Tampoc hem d'aspirar a ser un hotel, com deia ell, com Lloret, però sí que tenir alguna plaça hotelera més, perquè, esclar, estàvem força mancats.
Sí, jo el que penso és que no em fa por que augmentin les places hoteleres per una cosa, i és que si tu tens que fer un lloguer d'estiu d'una casa o d'un apartament, és per un temps llarg, però tu pots fer, amb un hotel, pots fer de cap de setmana. Nosaltres tenim un actiu que és impressionant, que són les ruïnes d'Empúries, que persones que poden vindre de cap de setmana tenen una al·licient cultural, a més del sol i platja, no? O sigui que per mi no em fa por de tindre més places hoteleres, perquè crec que augmentarà en el tipus de visitant, a lo millor de 2 dies, 3 dies, que també és important, perquè el de 2 dies, 3 dies acostuma més a anar a restaurants que no a supermercat.
Pere,
i ho rematem. D'acord amb els companys, però
almenys aquí hi ha és un tema d'unanimitat.
Sí,
llavors destacar, no? El que ha dit el Lluís, el fet de gravar les grans superfícies també és totalment correcte, perquè realment tenen un benefici, a més ja estan establertes, i a més el benefici que en treuen anual és superior, però torno a tenir el mateix, gravar una persona que tingui una propietat privada, ho trobo fora de lloc. Totalment.
Aquí no hi ha acord.
Aquí no hi ha cap.
Va, pas endavant. 8 minuts i seran les 2. Mentrestant, hi ha persones com els presidents d'Òmnium Cultural o de l'ANC i mig govern de la Generalitat tancats a la presó al temps, que s'ha activat ja el rellotge electoral i tothom va fent passos per a la cita del 21 de desembre. I obrim aquí la finestra d'àmbit nacional, en la qual també heu coincidit amb 2 enrocades el fet que engeguem tota aquesta màquina amb tota aquesta sèrie de gent a la presó i sense perspectiva, sembla, a curt termini, de que es puguin alliberar.
Bueno, sembla que ara el jutge del Suprem vol demanar a l'Audiència Nacional que li passi tot l'expedient dels consellers, i per tant esperem que allà hi hagi una altra manera d'actuar, que no sigui la manera d'actuar de la jutge Lamela, que a sentir de molts penalistes, de molts juristes, l'Audiència Nacional ha actuat d'una manera molt barroera.
Bueno, l'Audiència Nacional és
no, que no hauria de ser-hi.
No, és la remodelació del Tribunal d'Ordre Públic. O sigui, no, el top, no ens enganyem. No ens enganyem. Ara, el tema està en que si bé l'Estat espanyol té molt lligats i pot obligar molt els fiscals, i això ho veiem seguit, perquè veiem que a Mallorca, amb la germana del rei, el fiscal no volia fer res. Aquí, amb els independentistes, el fiscal, bueno, no ha demanat la pena de mort perquè no li han dit, però si no la demana. Els jutges també són molt unitaris d'Espanya. Ho tenen en l'ADN. I encara que el facin anar al Suprem, el Suprem els hi posarà algunes condicions humiliants, com ha fet amb la presidenta del Parlament, que l'han fet propostes i han tingut que fer humiliacions, tot i que amb Nuet va dir que no van, que ningú pensi que ells van, que les persones, tret d'ell, que va dir el que tenia que dir, que cap dels que van anar va renunciar, ni va mentir, ni va tirar un pas enrere del que creu. Però si n'han posat unes condicions difícils. Això és en un país que, clar, la democràcia no l'han entesa.
I afegim alguna cosa? O acabem de completar això amb l'altre punt que hi havia mitges del tema nacional? La notícia d'aquesta setmana per mi és la concreció també de les diferents candidatures, cosa que apuntava en Pere, no hi ha llista unitària de l'independentisme. La manera com es van configurant i els moviments que s'han fet, els veieu coherents? És com ha de ser, pros i contres?
Bé, jo simplement ho he destacat perquè la meva sensació personal és que deixen orfes a tot aquest moviment, no? Sempre hi havia un full de ruta amb uns partits cohesionats que anaven tots a una, agradés més o agradés menys segons a quina part de la ciutadania catalana, però amb un projecte comú. Aquí, vist totes les manifestacions que s'han fet, multitudinàries, encara que dissabte passat digués que n'hi havia 750.000, per les dades estadístiques marquen cap a 1.200.000 persones en principi, i segons la Guàrdia Urbana són 750.000, em sembla que, jo crec que vist el que he pogut llegir als diaris, a les xarxes socials, la gent es veu una miqueta desil·lusionada, una miqueta sense aquest full de ruta on ens han guiat, doncs no tenir un precedent, una unitat conjunta, encara que llavors ja hi pugui haver-hi pactes, siguin estratègies, però crec que la comunicació que hi ha entre els partits polítics i els ciutadans està una miqueta deslligada del que realment volen els ciutadans amb les manifestacions que realment estan fent cada convocatòria.
Sí.
Lluís?
Jo sobre els presos, com és natural, són presos que són persones innocents perquè no estan condemnats i estic en contra de la pressió, de la presó preventiva, amb la qual els voldria tots a casa. Ara, jo no me n'hauria d'alegrar i no me n'alegro d'haver estat predicant aquí, precisament en aquesta taula, tantes vegades, i quan ara sento que diuen ens hem equivocat, no estem preparats...
Hòstia,
tu, per favor, no estàvem preparats, per favor, com a mínim, que cap d'aquestes persones tingui la cara de presentar-se a les eleccions. Perquè si tot el que varen dir, que els bancs no marxarien, que això era fàcil, que ens reconeixerien, que no sé què, tot no ha passat. Però és que, a més, a sobre, ells ho diuen. I la senyora Forcadell es va unir la Barrufet i va dir que ella acataria el 155 per no anar a la presó, jo que he fet igual, acataria el 155 quan havia dit que no faria ni un pas enrere. O sigui, totes aquestes persones jo els vull a casa, que facin la seva vida, que siguin feliços, però jo no en voldria veure cap a les llistes electorals. Serà una vergonya i una humiliació a la gent.
Pepe Luis, ens queden 3 minuts a repartir entre en Pepe Luis i en Salvador.
Jo, molt fàcil. Em remeto a un partit de futbol, que l'entrenador ho té tot controlat, i són millors. Sobre paper tenen que guanyar. I estan atacant tota l'estona. 4 pals, 2 penaltis no picats, i els altres fan un contraatac i marquen. Per bé que tu ho tinguis preparat, no tens garantit el guanyar. I això és el que els hi ha passat. I jo, per mi, i és impressió meva, ara no parlo del partit, parlo jo, els ha enganyat Europa. Per mi, penso que Europa els ha enganyat.
Salvador.
Bé, no, jo volia afegir en contra del que diu en Pere, discrepo d'ell. No vol dir que per anar separats no hagin d'anar cohesionats i no hagin d'anar amb un projecte comú. El full de ruta el tindran igual. El que passa que perquè vagin separats, no, jo entenc que al contrari. En aquest moment, si era el que es demanava, que hi hagués una llista unitària, però bueno, es va fer en el seu moment, ara sembla que es va així, doncs bueno, jo crec que individualment cada un portarà en el programa moltes coses que coincidiran uns amb els altres de cares a demanar, el que es va aprovar el dia del referèndum pugui tirar endavant.
Partits que no van units, i com que heu fet molta bondat i encara ens queda un minutet, i partits que s'uneixen i que abans no hi anaven, per exemple, l'assimilació de l'extinta Unió Democràtica a Partit dels Socialistes, aquí sí que agrupen interessos.
Sí, agrupen interessos nacionalistes, està clar, i bueno, d'àmbit nacional, volguem dir doncs, que hi ha d'haver-hi el mateix estat autonòmic que hi havia abans, amb els seus presidents, amb els seus consellers, sense tenir doncs, la idea real d'anar a buscar una independència que s'ha vist que en aquests moments no és gens factible. I com deia en Lluís fa un moment, el fet de que llavors s'hagin retractat de totes les coses que varen dir en el seu moment i que
no
varen portar...
I no de tot.
Bueno, de totes i no de tot.
Senyors, arribem a les dues.
Un apunt. Molts socialistes han deixat el partit per aquest fet d'aquesta unió. I a mi m'agradaria que sapiguero què farà el PSC.
Són les dues. Salvador, Pepe Luis, Pere, Lluís, gràcies a tots quatre.
Molt bé.
Fins a la propera.
Fins a la propera.